Albert Sanz té una placa commemorativa al mateix Joan Cardona, que ja forma part de la prolífica història del club parmesà. I de la resta de competidors balears, a la jornada d'avui als Jocs Olímpics, destacar el diploma olímpic obtingut a la prova de Madison de ciclisme en pista per part de la parella formada pel menorquí Albert Torres i el valencià Sebastià Mora, en una prova que han acabat sisers. I recordar que en una i mitja els mallorquins Rafa Mir i Marco Asensio jugaran per l'or olímpic en futbol davant la Brasil del veteraníssim Dani Alves.
Gràcies, Toni Tenerife. Tornem a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
Si no hi ha res de nou, d'aquí una hora tornaran els companys d'informatius. De moment, te propòs continuar amb Equip de Guàrdia.
Enllà, més lluny de les estrelles, a l'altra cara del mirall, on tot és més senzill d'entendre, la porta espera oberta.
Equip de guàrdia.
Les veus de les Illes Balears.
Estic enamorat d'Artà i vull parlar-ne, si no vos sap greu, seguidors d'Ivetres Ràdio, car sempre de l'abundància del cor la boca em parla. Voldria fer-vos pujar en rumiatge d'amor i art en el palau o castell de la nostra regina, qui vol la damunt el poble i damunt les eres i sementeres. Poder-vos revelar l'ànima del nostre paisatge ungit de quietud i poesia. Declarar-vos la bellesa sempre novella de les nostres muntanyes que, quan les besa el sol d'estiu, semblen transfigurades i que són els titans que volen i guarden el poble d'Artà. I no voldria acabar sense que en diumenge donàssim un tomb per la carretera nova i sense fer-vos davallar vestits de dol en el cementeri que, gosa dir, és el més auster de Mallorca i el que du més pensaments d'eternitat. Per molts anys, Artà. Per molts anys, Illes Balears.
Les veus de les Illes Balears.
Atenció, Balears. Pregunta.
Quin famós grup de rock va néixer sota el nom de Little Boy Blue and the Blue Boys? Una pista. Martin Scorsese va fer un film documental sobre ells anomenat Shine a Light. Una altra pista. També són coneguts com les seves satàniques majestats.
I la resposta és...
Com a homenatge a Muddy Waters, uns jovenets Mick Jagger, Brian Jones i Keith Richards es varen posar aquest nom, Little Boy Blue and Blue Boys, quan varen crear la banda que després tots coneixerem com The Rolling Stones.
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you.
Sometimes I say, ooh, 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 ooh.
Et salt de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada dels avions. Cau et salt de sora baixa, vermell i calent, me sala i merengada sa pell. Es penya segat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau et salt de sora baixa i plàcidament sa gent s'arrenta i omple el carrer. Cau et salt de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses pireres no vendran cacauets. Alegria se'n ven s'aixapen de riure, els dies s'acaben i es far s'il·luminen segon doles entre les cases. Alegria ses òrbites en sincronia i els òmnits s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. Dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau et sol de sora baixa, vermell i calent, me sala i merengada sa pell. Els municipals, és evident, fan aparcar bé sa gent. Gondoles entre ses cases. Alegria, ses òrbites en sincronia i els òmnits s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida.
Cases. Viu l'estiu a IB3 Ràdio.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. La vacuna és la solució col·lectiva individual a la Covid i totes les que s'administren a les Illes han demostrat la seva eficàcia. Si coneixes algú amb infants de més de 12 anys, digues-li que ja es poden vacunar, per favor. A més, poden triar quin centre de salut anar. Hi ha milers de cites esperant-te. citavacunacovid.ipsalut.es i entre totes i tots podem fer que cap quedi buida. Alguns dubtaven, però gràcies a tu estan vencent la Covid.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
D'on ve l'expressió matar el cuc quan tenim gana? Aquesta expressió té el seu origen en els antics costums camperols. Els pagesos solien prendre una copa d'anís abans d'esmorzar perquè creien que així mataven els cucs i paràsits intestinals.
Equip de guàrdia.
A Balears fa ciència, una de les seccions d'aquesta temporada ha estat la dedicada a rompre mites.
Revisant catàleg.
En un dels capítols es parlava del judici del mico.
Preparat l'àudio seleccionat.
Vol sortir o no, el drac, Alberto?
Vol sortir? Qualsevol dia d'aquest sortirà, això de prendre un carmel per la gola, perquè amb aquests crits, ostres...
Un dia me l'has de portar aquí en directe als estudis de TV3 a ràdio.
Amb distància, això sí.
Amb mascareta, jo vull el drac amb mascareta. Però m'imagino que una mascareta molt especial, no, Alberto?
Sí, ha de deixar passar el foc i aquestes coses.
A prova de foc, Alberto Fernández, divulgador de la ciència, amb qui cada 15 dies tractem de desmuntar mites, creences i pseudociències. Però avui tenim un tema que, més que un mite, també és un mite, ho podríem dir així, però és una història apassionant. M'agrada molt el tema d'avui. El judici Scopes, el judici del mico.
Exacte, sí, és, a més, potser no és un mite com a tal, però sí que és un cas molt clar de lluita de ciència contra pseudociència. És que, com tu deies, el judici del mico va ser un judici que es va fer el 1925 i que, literalment, i ara explicarem com, va portar una llei científica a judici. I com és això, Enric?
Com doncs, és? Digues. Digue'm. No, digues, perquè a mi aquest tema em té apassionadíssim.
És increïble, i a més, és més conegut del que ens pensem, el que passa que al llarg del temps s'ha anat com diluint, però sempre va retornant. Mira, resulta que el 1924 hi havia un professor de només 24 anys, professor substitut, a més, no tenia ni tan sols de plaça, que es deia John Scopes.
Un professor anar... d'escola secundària, eh?
Sí, de secundària. I se'n va anar tranquil·lament doncs, a donar la seva classe de biologia a un poble que es diu Dayton, que està a l'estat de Tennessee, als Estats Units, ¿vale? En paral·lel, més o menys aquell any, un membre de la legislatura de l'estat dels Estats Units, que es deia John Butler, davant del temor de la població de Tennessee a l'ensenyament de l'evolució a les escoles, i fruit també de que va veure com un noi que ell coneixia i que tota la vida havia sigut religiós va perdre la seva fe, va promoure una llei estatal que es va aprovar per majoria absoluta a l'estat, que es deia la llei Butler. I aquesta llei prohibia ensenyar l'evolució a les escoles des del 2 de maig de 1925. I què va passar? Doncs que, sense saber-ho, el nostre professor, que hem parlat abans, John Scopes, de 24 anyets, doncs va continuar ensenyant l'evolució i, sense saber-ho, va violar la llei Butler, evidentment, perquè impedia explicar això. Ja 3 dies després...
Però ell no ho sabia, no?, que estava incomplint.
No ho sabia, va continuar donant la classe. Però 3 dies després de l'aprovació d'aquesta llei es va presentar la policia allà i se'l van portar empresonat a l'espera d'un judici.
Tu t'imagines que passés? És que és algo impensable, no?
És impensable i al final et donarà una dada que et deixarà mort. Perquè el 2008 va passar alguna cosa semblant aquí a Espanya. Ja t'ho explicaré després.
ja sé per on vas.
Durant aquest temps, mentre va estar empresonat, al carrer, molta gent doncs, va començar a repartir pamflets antievolucionistes per les places.
Recordar els oients, empresonat per defensar les teories de Darwin, eh?
Per ensenyar la classe.
Per ensenyar-ho a classe.
Sí, sí.
Els alumnes, de secundària.
Ja feia 70 anys que Darwin havia publicat el seu llibre. I 70 anys després, doncs, li passava això. Va estar empresonat. Els antievolucionistes repartint pamflets. Li soltaven des del carrer mentre el professor estava al calabós i passejaven de nit amb torxes i també cridant per evitar que dormís.
El Ku Klux Klan, això, sembla.
Literalment, de fet, es van manifestar junts. Hi ha imatges on surt el Ku Klux Klan i molts antievolucionistes del poble manifestant-se junts. Així que, bueno, després de tot aquest net i pico, finalment va arribar el dia del judici i, bueno, des del principi va tindre moltes particularitats, ¿vale? És un judici que va estar ple de gom a gom. 300 persones a la sala, que era l'aforament màxim, i quasi 1.400 persones van quedar fora.
Un procés que va traure una expectació de la premsa, de tots els mitjans i de tota la població.
Totalment. De fet, va ser el primer judici de la història retransmès en directe per la ràdio de l'estat de Tennessee, en aquest cas. Però sí que és veritat que va tindre corresponsals de tots els països anglosaxons. Doncs va estar a rebentar, vull dir, hi havia molta gent, va ser retransmès per ràdio, i una cosa molt curiosa és que el jurat popular estava íntegrament format per persones que s'havien ja pronunciat abans mà en contra de l'evolució i de Charles Darwin. És a dir, la cosa més neutral del món. I a sobre, que és la part clau, hi havia dos advocats que eren els més importants al moment als Estats Units. Cada un d'ells va veure en aquest judici una forma de defensar, diguéssim, les seves també tesis o formes de pensar, ¿vale? Un era William Bryan, que va ser candidat 3 cops a la Casa Blanca pels demòcrates, però alhora també era un líder fonamentalista cristià i també un creuat en una causa per eliminar l'aprenentatge de l'evolució a tots els Estats Units. I per l'altra part, per la defensa, aquest el primer de l'acusació, de la defensa hi havia Clarence Darrow, que en aquell moment era un ateu ja reconegut i era de caràcter molt políticament incorrecte. També era advocat de causes injustes per als, doncs, a defensar els homosexuals, als immigrants, etc., allà als Estats Units. ¿Vale? I es va oferir a representar el nostre professor de forma gratuïta quan es va enterar de qui era l'acusació. Llavors, durant el judici, mentre Darrow citava declarar científics per Bryan, només que citava la Bíblia. Mm-hmm. I en un moment determinat, Darrow li va dir que volia portar més científics i el jutge li deia que no podia portar aquests testimonis. I llavors, ja cansat, el que va fer va ser un dels moments més mítics de la història de l'advocacia. Li va dir a l'altre advocat que el citava a declarar. I llavors l'advocat acusador va passar a ser com un testimoni i el va ficar a declarar en qualitat d'expert en la Bíblia.
Caram.
I aquí és quan va començar la festa. Darrow, el defensor, va començar a fer preguntes cada cop més complexes i deixant a Bryan doncs, una mica contra l'espai de la paret. Li preguntava coses com d'on va vindre la dona de Caín si, com diu la Bíblia, la terra estava només habitada pel seu germà Abel, Adán i Eva, o davant l'afirmació de Bryan de que Déu va castigar la serp al condemnar-la a arrossegar-se per sempre damunt del seu estómac, Darrow li va dir: té vostè alguna idea de com es movia la serp abans de que la castigués?
Alberto, i què va passar? Sí. Perquè estem tots així, que és que no estem sense respirar. I què va passar? Què va passar? Què va passar? Al final.
Mira, un dels moments finals va ser que el Darrow va dir que exigia que el seu client pogués pensar, perquè era un privilegi que li havia donat Déu, i que si li va donar a l'ésser humà la facultat de pensar, per què li hauria de negar? Llavors que finalment el que va passar és que el van condemnar a John Scopes, el professor, després de 8 dies de judici i només 8 minuts de deliberació, el van condemnar a pagar $100 de multa, però posteriorment...
Una multa simbòlica.
Sí, però posteriorment un grup independent de juristes...
I no pena de presó com li demanava el fiscal.
Exacte, però... És que després van anul·lar inclús la multa perquè van analitzar les actes i demés i es va veure la quantitat d'errors de procediment, la subjectivitat del jutge, la subjectivitat del jurat popular, etc. Llavors va quedar lliure sense pagar res, però vull que es vegi que es va deliberar en 8 minuts. Vull dir, no els va fer falta
8 minuts.
Cap, escoltar absolutament res.
Una història increïble. Scopes va ensenyar ciència després tota la vida, tinc entès.
Exacte.
I va morir el 1970 i va ser enterrat a Louisiana, segons el ritu catòlic, per voluntat de la seva esposa i dels seus dos fills. Una història de pel·lícula que mereix una pel·lícula i moltes pel·lícules.
Totalment.
Alberto. Escoltem una d'elles, una excel·lent pel·lícula, no? Explica als oients.
Jo la recomano, sí.
Quina és?
La herència del viento.
La del 1960, eh?
La del 1960, s'han fet diverses versions, ¿vale? Hi ha una del 99, crec, inclús hi ha alguna sèrie, però no me'n recordo com es diu el nom, però la millor, honestament, per la força dels actors i a més, i perquè són actors de Hollywood i va ser nominada a 4 Oscars llavors, és la herència del viento del 1960.
De Stanley Kramer.
Stanley Kramer, exacte.
I amb un advocat defensor que no podia ser altre que Spencer Tracy.
Totalment, per això dic que són actors de primera categoria. També sortia Jane Kelly. Cantando bajo la lluvia, Bailando bajo la lluvia, vull dir... Jo la recomano, crec que és una pel·lícula que s'hauria de ficar als instituts, als col·legis, una mica per veure també l'esforç que ha costat portar a explicar ciència a les escoles, perquè la llei que prohibia explicar l'evolució va estar vigent fins a l'any 67.
Alberto, deixa'm posar un bocinet de la pel·lícula.
Vinga.
No puedo imaginarme el mundo sin Matthew Harrison Brady.
Póngame con el Baltimore Herald, por favor.
¿De qué ha muerto? ¿Lo han dicho?
Sí, ha muerto de un atracón.
Ese hombre poseía una grandeza inmensa.
¿Cuento contigo para la nota necrológica?
Escribe lo que te dé la gana, pero escribe algo.
¿Qué puede escribirse de un hombre que llevaba muerto 30 años? ¿Telefonista? Oye.
Doncs sí, una pel·lícula que, a més, està en obert, perquè ja té una tira d'anys, bé, és del 1960, I excel·lent pel·lícula que cal revisionar, però s'han fet moltíssimes versions i fins i tot s'han fet cançons, no?, de tota aquesta història.
I obres de teatre. I el que dius tu de cançons, es van fer cançons populars als Estats Units que si busqueu a Google, a YouTube, perdó, Monkey Trial, que és el judici del mico, i Popular Songs, et surten famílies al voltant d'una barbacoa cantant cançons sobre això.
All the folks in Tennessee are as faithful as can be.
Aquestes coses només podien passar als Estats Units, en aquella època, Alberto. I mentrestant aquí a Espanya, el que passava és que hi havia un anís amb una etiqueta molt curiosa, que sí.
Home, aquí a Espanya, a Badalona, es va crear un anís molt famós, que és l'anís del mico, del mono, millor l'anís del mono. No,
es diu anís del mono, eh?
Anís del mono, efectivament. Que no sé si la gent s'ha fixat, els oients, però té... A moda de burla, perquè els creadors que era la família Bosch de Badalona, doncs eren antievolucionistes, van ficar la cara de Darwin en el mico que surt a l'etiqueta. I, de fet, el mico porta un paper.
Sí, espera, el mico porta una botella d'anís o de no sé què, no?
Sí.
I a la mà esquerra i a la mà dreta porta un paper que diu...
Doncs que, si no recordo, no tinc demanada de l'estudella,
sí,
el mejor...
És el mejor. I a sota diu, la ciència lo dijo... I a sota, i jo no miento.
Exacte.
És fantàstic, és fantàstica etiqueta. Li estem fent molta propaganda avui en aquesta nit, però és que avui tocava fer-ho.
Però la veritat és que molta gent no s'ha fixat mai en l'etiqueta, fixeu-vos-hi, és interessant.
Alberto, alguna cosa més? Ho deixem aquí, eh?
Volia explicar una cosa molt ràpida.
Molt ràpid.
Això que va passar en 1925 no fa tant que també va passar per aquí. El 2008, un grup de fonamentalistes de cristians que defensen el creacionisme o el disseny intel·ligent, que un dia en parlarem, van aconseguir entrar a diverses facultats de biologia de tot l'estat a donar una xerrada a les aules magnes d'aquestes facultats. I això és una cosa que no es pot permetre. Se'ls hi van colar.
Això, aquí estàs parlant aquí a Espanya, va passar això,
a Espanya.
Eh?
També va passar a Itàlia i altres llocs, sí.
I com va acabar aquesta història?
Bueno, al final es va mobilitzar, jo vaig estar també entre ells, ens van mobilitzar una sèrie de divulgadors i de més, i vam crear una sèrie de plataformes, i el que va passar és que una qüestió de procediment, que simplement els que firmen, diguéssim, les activitats o les accions que estan a les universitats, a vegades els hi arriben tantes que no activitats que no els dona temps llegir-ho tot. I també aquesta gent, els creacionistes, ho intenten colar tot com que exemple científic, i en realitat no ho era. Això ho explicarem un dia quan parlem del disseny intel·ligent i el creacionisme. Us explicaré aquesta història.
Molt bé, ho hem passat molt fantàstic avui amb tu, Alberto. Recupereu aquesta història de John Scopes, aquest professor d'escola de secundària que va ser acusat el 5 de maig de 1925 d'ensenyar l'evolució utilitzant un capítol d'un llibre molt famós, L'origen de les espècies, de Charles Darwin. Fantàstic. Una abraçada, bon cap de setmana.
Una abraçada a tots.
El teu nom fins que arribi el teu cor, fins que el dia torni vespre, fins que quedi sense boc. Cridaré el teu nom, cridaré el teu nom, cridaré el teu nom, suplicant el teu amor, la teva calor, suplicant el teu petons, cridaré el teu nom. Cridaré el teu nom. Cridaré el teu nom. Cridaré el teu nom. Fins que les meves mans agafin el teu cos i dir-te mirant els ulls, com t'estimi, t'estimar. Cridaré el teu nom, cridaré el teu nom. cridaré el teu nom, cridaré el teu nom, fins que les meves mans agafin el teu cos i dir-te mirant els ulls. Cridaré el teu nom, cridaré el teu nom, cridaré el teu nom, cridaré el teu nom.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Torna el futbol a IB3 Ràdio. Torna Esport 3 en joc amb el trofeu Ciutat de Palma. Aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, Reial Mallorca-Cagliari. Segueix la prèvia i les incidències de l'estrena del Mallorca davant la seva afició a la ràdio pública.
Viu l'estiu a IB3 Ràdio.
Equip de guàrdia.
Te convidem a fer una ullada per lleis que, per estrany que puguin semblar, són vigents. Com, per exemple, que des del 1992 està prohibit importar, fabricar i vendre xiclet a Singapur. La pena pot arribar als 2 anys de presó. Mastegar-lo també és il·legal, encara que la condemna només és monetària. Ja a Europa, si has d'anar al bany a Suïssa, fes-ho abans de les 10 del vespre. Més tard, és il·legal estirar de la cadena. Si repassem les lleis noruegues, trobarem que durant les eleccions no es permeten begudes alcohòliques amb més de 4,75% d'alcohol. Si ets francès i tens un porc com a mascota, has de saber que està prohibit posar-li de nom Napoleó. Obrim un capítol especial Regne Unit, on a Londres està prohibit que agafis un taxi si tens la pesta. I els taxistes han de confirmar que els passatgers no transportin cadàvers, cans o que tinguin la ràbia. Una llei un tant estranya, però no tant com que ningú pot morir-se a l'interior del Parlament Britànic, perquè aquest edifici té estatus de Palau de la Família Reial i això comportaria que el difunt hauria de ser enterrat amb honors. Més lleis estranyes del Regne Unit. Si tens un instint assassí, pensa que a York pots matar un escocès dins del recinte emmurallat. Això sí, sempre que l'escocès vagi armat amb un arc i fletxes. La imatge d'un britànic orinant en públic pot semblar que no està bé, però amb el codi a la mà està permès sempre que apunti a la roda del seu vehicle i mantingui la mà dreta recolzada en ell, en el vehicle. Ja que parlem de cotxes, canvien de país i de continent. Als Estats Units, a l'estat d'Alabama, vés en compte a fer segons quines bromes perquè no es permet embenar els ulls a una persona mentre es condueix el seu vehicle. I a Michigan no es permet llançar pops a les pistes de gel durant els partits de hockey. Aquesta llei va ser promulgada el 1952 per la Lliga Professional, quan es va tornar un costum massa habitual per part dels espectadors. I acabem amb una informació útil. Si ets d'Oklahoma i vols prendre un refresc, has de saber que només pots obrir l'ampolla si comptes amb la supervisió d'un enginyer titulat. Ja ho saps.
Les veus de les Illes Balears.
Bon dia i bona diada de les Illes. Som en Jordi de Costitx. Gràcies a IB3 Ràdio per convidar-me a adreçar aquesta salutació des del meu estimat poble, petit i gran alhora. Avui, diada de festa, vaig a recomanar-vos que visiteu el meu poble. Teniu infinitat de possibilitats des de practicar el senderisme per distintes rutes, visitar el casc urbà o anar a veure el poblat de Son Carró. Però la meva recomanació d'avui serà la visita al poblat de Navetes d'Estorassot, un dels conjunts de navetes d'habitació d'època naviforme o del bronze balear més ben conservats de Mallorca. I podeu anar a peu des del poble o bé en cotxe. El conjunt es troba molt a prop de l'observatori i trobareu un pàrquing. Precisament en aquest moment un grup d'arqueòlegs estan treballant amb altres excavacions i és molt recomanable la visita, i l'equip de professionals que hi treballa segur vos ne faran 5 cèntims. I d'això, salut i bona visita.
Les veus de les Illes Balears.
El mago. Retalls. A IB3 Ràdio.
Conferència sobre els danys del tabac, d'Anton Chekhov.
Molts senyores i molts senyors meus, havent estat convidada la meva dona a fer-me donar una conferència amb fins benèfics sobre un tema popular, he de dir-los, pel que a mi, l'assumpte d'aquesta conferència m'és indiferent. Que s'ha de donar una conferència? He de donar una conferència. No sóc professor i estic molt lluny de posseir la menor categoria científica, però fa ja 30 anys que faig feina d'una manera incessant i fins i tot amb perjudici, podria dir, de la meva pròpia salut en qüestions d'un caràcter purament científic. Fins i tot escric articles científics o, al manco, si no precisament científics, alguna cosa, amb perdó de vostres, que s'assembla molt a tot allò científic. Justament, un dels passats dies vaig escriure precisament un article llarguíssim que duia el títol següent. Sobre la nocivitat de determinats insectes. A les meves filles els va agradar molt, especialment la part dedicada a les xinxes. Jo, però, després de llegir, el vaig esqueixar. Al capdavall, i s'escrigui el que s'escrigui, un no pot prescindir de l'ús de les pólvores perses. Per tema de la meva conferència d'avui, he triat el títol següent. Sobre el mal que el tabac causa a la humanitat. Jo som fumador. Però, com que la meva dona em mana parlar del que el tabac és dolent, quin remei me queda? Si s'ha de parlar del tabac, parlaré del tabac. A mi m'és igual. Això sí, els prec, senyors, que escoltin aquesta conferència en la deguda serietat. Aquell a qui una conferència científica espanti o desagradi pot no escoltar-la i retirar-se. Desig també una atenció especial per part dels senyors metges, ja que aquests poden treure gran profit de la meva conferència. Com que el tabac, malgrat el seu caràcter perjudicial, també és emprat en medicina, si, per exemple, ficàssim una mosca en una tabaquera, moriria segurament víctima d'un desequilibri dels seus nervis. Com a primera orientació, es pot dir que el tabac és una planta. Els adverteix que jo, en general, quan dono una conferència, tinc la mania de fer sullet. Ensull de la part dreta, però vostès no reparin en això. És un defecte dels meus nervis. Som un home molt nerviós i aquest costum de fer sullet el vaig contreure el 13 de setembre de 1889, el dia que la meva dona va donar llum a la meva quarta filla, de nom Ivanova. Totes les meves filles van néixer en 13, però el temps passa i no ens podem desviar del tema d'aquesta conferència. Primer de tot, els he de dir que la meva dona és propietària d'una escola de música i d'un pensionat de senyoretes. Sigui dit entre nosaltres, a la meva dona li agrada molt queixar-se de la falta de dobbers, però la realitat és que té estalviats de 40 a 50 mil rubles com a poc, que jo sé cert que són més. Mentre que jo no dispos ni d'una sola copeica. En fi, què hi farem? A la pensió de la meva dona, s'encarregat de les feines domèstiques, són jo. Vaig a fer la compra, vigila el servei, anot les despeses, confecció en quaderns, faig net de xinxes als mobles, passeig escà de la meva dona, cas rotolins. Ahir, per exemple, que projectàvem fer coca-rois, la meva obligació es va reduir a donar a la cuinera la farina i el saïm. I de bé, figureu-vos que avui, quan estaven preparats els coca-rois, ve la meva dona, entra dins la cuina i diu que tres de les alumnes no en poden menjar perquè tenen angines. Sobraven, per tant, diversos coca-rois. Què ha fet amb ells? La meva dona s'ha estimat més guardar-los dins el rebost. Però després, després de pensar una estona, me diu: menja'ls tu, en Narot. Quan està de mal humor, me diu en Narot: Satanàs! I què tenc jo de Satanàs? Ell és el que està sempre de mal humor. No puc dir que m'he menjat els coca-rois. Me'ls he empassolat sense rogar. Tinc sempre tanta gana. Ahir, per exemple, no me va donar de menjar en absolut. I per què t'he de donar de menjar? Me va dir. Però ens estan desviant del tema. Proseguim. Encara que, en realitat, crec que segurament els agradaria més estar escoltant una sinfonia o una ària. N'és un dorma. Ara no me'n record ben bé d'on és això. Ah, m'oblidava dir-los que l'escola de música de la meva dona, a part de les ocupacions domèstiques, tenc obligació de fer classe de matemàtiques, de física, de química, de geografia, d'història, de solfeig, de literatura, etc. Les lliçons de ball, cant i dibuix, les cobra la meva dona, tot i que la de ball i la de cant també sóc jo qui les imparteix. La nostra escola està situada al carreró de Piatisovacci i en el número 13. Segurament viure en un número 13 és el que em fa tenir tan poca sort a la vida. Les meves filles van néixer en 13 i que nostra té 13 finestres. Què hi farem? Si visc en un número 13, com he de tenir sort? He tornat vell i vaig sol. Qui sap? Per exemple, mentre faig aquesta conferència, pot ser fins i tot, vostès troben que tenc un aspecte alegre. I no obstant això, com m'agradaria fer un crit molt fort i sortir d'aquí disparat i anar a parar mil llegües. No tinc ningú en qui poder lamentar-me i fins i tot m'entren ganes de plorar. Em diran vostès. I les seves filles? Les meves filles? Els aparlo i es posen a riure. La meva dona té 7 filles. No, perdó, crec que 6. No, 7. La major, Anna, ha complert els 20. I la menor, els 17. Molts senyors meus, escoltau, som un desgraciat. M'he convertit en un ésser anodí, encara que, en realitat, tenen vostres davant el més feliç dels pares. El manco li haurien de tenir. És tot el que m'atrevesc a dir. He viscut al costat de la meva dona 33 anys de la meva vida. Que puc dir que han estat els millors anys per ella? Em sembla que ella no ha vengut encara i que de moment puc dir allò que vulgui. Em fa por. Em fa una por horrible quan me mira. Idò, com els deia, les meves filles segurament no s'han casat per la seva timidesa i, a més, perquè no hi ha home que tingui ocasió de conèixer-les. La meva dona no vol organitzar reunions ni convida mai ningú a dinar. I ara, no sé per què, venen a la meva memòria els anys de la meva joventut i experiment uns irrefrenables desitjos de córrer. Ai! Si sabessin vostès que forts que són aquests desitjos, córrer, deixar-ho tot, córrer sense tornar enrere al cap. On? Què fa on? Allò que importa és escapar aquesta vida lletja, vulgar, barata, que m'ha convertit en un vell i lamentable batzol, en un vell i lamentable idiota. Escapar d'aquella vella mesquina, aferrada i barruda que és la meva dona. Ja que hi som, escoltin, la meva dona, que durant 33 anys m'ha martiritzat. Voldria fugir de la música, de la cuina, dels diners de la meva dona, de totes aquestes petiteses i vulgaritats i aturar-me lluny, lluny, en algun lloc del camp, convertit en un arbre, en un pal, en un engrot, sota l'ample cel, i passar-me la nit contemplant la clara, la silenciosa lluna, i oblidar. Oblidar! Oh, com voldria no recordar-me de res. Hi va haver un temps en què vaig ser un jove intel·ligent, en el qual vaig estudiar a la universitat, en què vaig somiar i em vaig considerar un home digne. Ara, no res necessit. No res. Llevat de pau. La meva dona és aquí. Mira cap aquí. Un cop en mes, que el tabac conté en si el terrible verí a que cap de referir-me, en cap cas els aconsell que fumin i fins i tot em permet esperar que aquesta conferència, que ha tingut per tema el mal que fa el tabac, els aporti algun benefici. He dit, dic sí, et anim amb l'evavi.
Tancam aquí aquesta hora d'Equip de Guàrdia. Després del butlletí informatiu de la una, t'esperam per continuar una estona més.
Diu... Queien, queien claus del cel, i jo allí penjat de la meva creu. Però el poeta em va dir baixa, que aquesta fusta la farem servir. Amb els xavals de l'autopista, tiraven pedres als camions. En un gran magatzem hi van dar mitja jornada de dolor. El llum va cremar-ho tot, el silenci va parlar per mi. Una dona em va dir que sí, a canvi d'un calendari del 2009. Tardes al cafè, m'animava a cantar-la al vespre i amb una ampolla de vi escoltàvem la discografia sencera de Nat King Cole.